Ràdio Estel. És la una del migdia.
Els dilluns a 9:45 del vespre a Ràdio Estel, els madridistes de Catalunya, el programa dels seguidors i penyistes del Real Madrid al nostre país. Dirigeix i presenta José Luis Pizarro, de Real Madrid Televisión. Produeix Eloy Lecina. Els dilluns a 9:45 del vespre, l'afició merengue té la seva cita amb la informació de les 130 penyes del Real Madrid a Catalunya. Els madridistes a Catalunya, els dilluns a Ràdio Estel. Viu la Pasqua ortodoxa al Líban. Del 24 al 29 d'abril, descobreix la Vall Cristiana d'Orient amb el Club Més Amics. Les grutes de Heita, Arissa, el monestir de Sant Maron, Biblos, la Vall de la Becà i molt més. Del 24 al 29 d'abril, al Líban amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Solidaritat, esport i cultura es troben a la Magic Line Sant Joan de Déu.
La mobilització ciutadana per les persones en situació vulnerable. Inscriviu ja el vostre equip a magiclinesjd.org. Poseu-vos un repte solidari i impliqueu el vostre entorn per aconseguir-lo.
Us esperem a la caminada més festiva.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Ràdio Estel.
Rutes per Catalunya, un programa presentat i dirigit per Esther Nosàs. Tradicions, llegendes, entrevistes i recomanacions, música, concursos i indrets de Catalunya per descobrir. Tots els diumenges d'una a dues del migdia a Ràdio Estel.
Molt bon dia i benvinguts a una nova edició de Rutes per Catalunya, avui 3 de febrer. Tal dia com avui de l'any 1112, el comte Ramon Berenguer III es casà amb Dolça, hereva del comtat de Provença, el qual aportà la corona comtal catalana. I aquest mateix dia, del 1932, començà les seves activitats docents l'Institut Escola, dirigit pel doctor Josep Estalella. La seva seu fou l'edifici de l'antic Palau del Governador, al parc de la Ciutadella de Barcelona. La tasca que portà a terme l'Institut Escola a la reforma del segon ensenyament encara queda curta durada perquè quedà tallada per la Guerra Civil Espanyola i la posterior dictadura. Ha quedat com a exemple d'eficàcia i de bon sentit docent. Us acompanyarem fins a les 2 del migdia amb Jordi Carretero a les vies del so i qui us parla, Esther Nosàs.
El Santoral.
Avui s'escau Sant Blai i Santa Celestina. Per demà, dia 4 de febrer, Sant Andreu Corsini. Pel dia 5, Santa Àgata i Calamanda. Pel dia 6, Sant Pau Miqui i Santa Dorotea. Pel dia 7 de febrer, Sant Ricard. Pel dia 8, Sant Jeroni Emilià. I pel 9 de febrer, Sant Nicèfor i Santa Polònia. Moltes felicitats!
Agenda.
I com avui no pot ser d'una altra manera, estem celebrant la Fira de la Candelera Molins de Rei. Des del 24 de desembre del 2002, que es va declarar la Fira de la Candelera com a festa tradicional d'interès nacional, Molins de Rei ha sabut mantenir viva la Fira de la Candelera des de fa més de 165 anys. L'agricultura és el fil i el que al llarg dels anys ha anat incorporant diferents canvis i novetats i ha sabut combinar tradició i modernitat, que són els dos elements que caracteritzen aquest esdeveniment firal. La fira és, d'una banda, l'exponent d'un bon nombre de sectors que abracen aspectes molt diversos de l'economia. Planter i jardineria, maquinària agrícola i de jardineria, cavalls i bestiar, vins, alimentació comercial, industrial, també de l'automòbil, brocanters i col·leccionisme, artesania i encants, ecologia, art. I d'altra banda, és el marc on es desenvolupen diferents activitats socioculturals i ludiofestives. El pregó, amb què s'inicia l'esdeveniment, les jornades agràries, el típic esmorzar de traginers, els concursos, les exposicions, els concerts, també els espectacles teatrals, les presentacions de llibres, els castellers, les ballades de gegants, la botifarrada popular o altres activitats relacionades amb el món del motor, completen el que la vila ofereix a molinencs i també a forans. Seguim amb, també a Pobla de Claramunt, que també s'està celebrant la Fira de la Candelera, calçotada popular a Santa Eulàlia de Ronçana, mercat d'artesania i brocanters a Santa Margarida i els Monjos. I també celebrem Festa Major del Santíssim Misteri de Cervera. A l'església parroquial de Santa Maria de Cervera i en un armari que hi havia el gruixut mur de la capella de Sant Nicolau, s'hi custodiava dins d'una bossa de seda un petit lignum crucis, allà pels anys 1539 i principis del 1540. Pertanyia a la relíquia el reverend Jaume Albesa, cerverí, beneficiat de la parròquia que la hi tenia dipositada sota la custòdia dels priors de la cofreria de Sant Nicolau, que també guardaven en aquell armari altres objectes de valor. Seguim amb les festes, fira de proximitat a Riells el Fai, a Vigues i Riells, Tres Tombs a Cabrera de Mar, i acabem amb la xatonada popular del Vendrell. La ruta del xató és una gran aventura que et proposa gaudir de les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf. Una aventura gastronòmica estretament lligada als vins de Déu Penedès i a un plat únic al món, el saborós xató originari de les terres.
Al barri del Ninot, al carrer Villarroel 145, hi trobarà l'Algodonera, amb un gran assortiment de gèneres de decoració. Cortines de targal, cretones, cobrellits, estovalles, llençols, tovalloles, mantes, nòrdics i fundes, i molt més. Compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. Som a Villarroel 145 i també a Tamarit 179, Travessera de Gràcia 200 i Creu Coberta 101. Recordi-ho, compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. L'esperem.
La Federació de Colles de Sant Madí us convida a gaudir de la festa més dolça el proper dia 3 de març, durant el matí desfilada de totes les colles pels carrers dels seus districtes. A la 1 del migdia, missa en honor a Sant Madí a l'esplanada del Miracle a Sant Cugat i a les 8 de la tarda desfilada amb itinerari carrer Sant Salvador, Nili Fabra, Gran de Gràcia i acabant el Pla de Salmeron. Veniu, us hi esperem.
Les nostres tradicions amb Esther Nosàs.
I després de l'agenda festiva del Rutes per Catalunya, seguim amb aquesta entrevista perquè arriba el moment del nostre descans, un descans amb Anglada Matalasseria de l'Avinguda Príncep d'Astúries número 11 de Barcelona. Els hi donem la benvinguda. Molt bon dia, Joan Anglada. Joana.
Bon dia.
Bon dia.
Molt bon dia, benvinguts. Moltes gràcies per ser amb nosaltres. Quines són les novetats que tenim a Anglada Matalasseria? Perquè volem descansar com Déu mana.
Pues la veritat és que sí, que aquest mes hem incorporat una gamma molt maca de canapés abatibles i de llits elèctrics. I els canapés amb fusta, amb molts colors, amb polipiel, amb calaixos, amb el que el client desitgi més.
O sigui, podem fer una bona combinació amb la nostra habitació.
I tant.
Sí, sí. A més, també amb els llits articulats elèctrics, que són molt fàcils de governar, molt fàcils de fer funcionar, i que, a més, són uns verdaders llits de descans. I, fa molt temps que ho estem fent. I tot. Nosaltres, d'alguna forma, com a gent que venem matalassos, i que fa anys que ho fem, tenim dues versions. Una, de fer les coses més mínimes, petites, que ens demanen, per exemple, ai, mira, se m'ha trencat una lama d'un llit. La lama és la fusta, d'un llit. Ah, doncs vaig a casa seva i li monto i li arreglo. Ai, mira, no em funciona el mecanisme de pujar i baixar el llit elèctric. A veure si m'ho pots mirar. O sigui, aquestes coses mínimes les fem, però també fem les coses grosses. Per exemple, amoblar una casa de matalassos i portar-los fora de Barcelona. Vull dir que anem per lo petit i per lo gros. I com fa molts anys que ens hi dediquem, estem molt contents. Això ens fa feliços, poder servir a tothom, i la gent ens ve i ens busca i escolti, m'han dit que vingui aquí perquè tinc un problema, digui'm, en què puc ajudar-lo? I, bueno, a part d'això, tenim uns matalassos, Juani, fantàstics, molt bé. I la gent, a més, després ens ho diu. Oi, que bé que dormo amb aquell matalàs que em vas portar. Dic, i la feinada que vas tindre per pujar-lo per l'escala, encara me'n recordo que vas pujar. Dic, bueno, ara ja ho fem d'una altra manera i és més fàcil.
És que vosaltres, Anglada Matalasseria, teniu més que clients, ja són amics.
Oh, no els hi queda més remei que ser amics nostres, com nosaltres ser amics d'ells. La gent, quan hi ha una bona relació, noi, l'amistat prospera, l'amistat tira endavant, perquè hi ha bona relació.
També hem de recordar que Anglada Matalasseria, com que esteu a totes, refeu matalassos, també, de llana.
Sí, això ja és una cosa que ens agrada molt de fer, perquè ens recorda la professió que nosaltres teníem fa 50 anys, m'entens? Que això de fer els matalassos de llana era bastant habitual. Ara menys, però hi ha alguna persona que verdaderament aprecia que el matalàs de llana té unes certes qualitats. I si fa el manteniment freqüentment, cada 2 o 3 anys, o 4, com a màxim 4 anys, dorm meravellosament. Ara, si té un matalàs de llana i fa 20 anys que no l'hem tocat, llavors no pot ser que dormi bé, El matalàs de llana necessita aquest manteniment.
Cada quant seria recomanable aquest manteniment del matalàs de llana?
Cada 3, 4 anys, com el màxim.
Sí.
Bueno, és un bon temps.
Sí, està bé. No és com el cotxe que l'has de revisar cada any, Sobretot el meu, que ja és vellet, i me'l fan revisar cada any,
Quin seria el consell per donar i escollir el millor matalàs per cadascú de les persones que entren a la vostra botiga?
Mira, és molt senzill, i ho entén tothom. Ni el matalàs més car que hi hagi al mercat, ni el més econòmic i més baratet. El terme mig, hi ha matalassos boníssims, de viscoelàstica, a les dues cares, de viscogel, després de molles, doble offset, i després hi ha els matalassos de làtex, que tampoc s'han perdut del món. Els matalassos de làtex continuen sent un gran matalàs. Un matalàs estupendo del làtex 100%, per això, autèntic làtex. I s'ha de dir que el matalàs de làtex no durarà tant. És un matalàs que té una vida més curteta, però que 10-12 anys sí que els hi pots donar,
El promig de vida dels matalassos, quins són?
10-15 anys. Però hi ha gent que... Hi ha persona que el fa durar molt més, perquè el cuida, perquè li dona la volta. Ja saps que un matalàs freqüentment se li ha de girar la cara de cap a peus. Vull dir, no hi ha normes, Els fabricants van fer una campanya fa anys que van dir que el matalàs tenia que durar 10 anys. I va crear molt impacte, perquè la gent ens entrava a la botiga i deia, escolta, tinc que canviar el matalàs perquè ja fa més de 10 anys que el tinc.
Doncs bé, si hi ha persones que ens estan escoltant en aquests moments i precisament es troben que ja ha passat un més de 10 anys, doncs que s'acostin fins a Anglada Matalasseria de l'Avinguda Príncep d'Astúries, número 11 de Barcelona, i que facin aquest canvi de matalàs.
els hi preguntarem què necessita.
I ells respondran, necessitem un matalàs, un bon matalàs. I per escollir el coixí?
Segui aquí, sisplau. Què li sembla? I aleshores en tinc un altre, i anem triant. I diu, no, aquest primer que m'ha ensenyat és el que més m'agrada. Doncs pues vinga, apunta.
Doncs apunta i ja l'han de provar, eh? Anem acabant com escollir el millor coixí per cadascú.
Això sí que és una cosa personal. És una cosa que cada persona, el coixí... ha...
Està acostumada o a dormir molt alt, o molt baix, o més tou, o més dur, o posar el braç sota del coixí, depèn... És que el coixí és una cosa molt, molt personal.
Però per això en tenim...
Molts tipus,
molt variats, perquè els puguin anar mirant, tocant... I triant el coixí perfecte, el coixí de la seva vida.
Bé, doncs fins aquí els consells d'Anglada Matalasseria de l'Avinguda Príncep d'Astúries número 11 de Barcelona. Recordem el telèfon, si tenen qualsevol dubte, a on han de trucar?
El 93 237 78 35.
Doncs Joana i Joan, moltíssimes gràcies per atendre'ns i bon descans.
Bon diumenge.
Adéu.
Uf, no sé què em passa. No descanso gens bé i em fa mal tot el cos.
Si vols un consell, fes-me cas. Si de debò vols descansar bé, vés a Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ho tenen tot en matalassos, somiers, bases entapissades, canapés abatibles, llits articulats, coixins... Tot pel teu descans. Pren nota. Anglada Matalasseria. Sempre amb el millor preu, el millor servei i la millor atenció.
Com es diuen?
Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ofertes i promocions. I no et preocupis si vius fora de Barcelona. Transport a domicili i a segona residència sense càrrec. I finançament sense interessos. Truca al 93 237 78 35. 93 237 78 35. O passat per l'Avinguda Príncep d'Astúries 11. Anglada Matalasseria. T'assessoraran del tipus de matalàs que necessites pel teu descans.
Ara mateix vaig a Anglada Matalasseria.
El bon descans es troba a les mans del Gremi de Matalassers, el grup d'experts del descans. Al Gremi de Matalassers ens identifiquem amb la D de descans, la D de garantia de qualitat dels productes i la confiança del client, que acredita tot el que li oferim en el moment de decidir-se per un bon equip de descans. A tots els agremiats ens identifica la D a les nostres botigues. Si vols saber quina és la teva botiga més propera, consulta la nostra web gremimatalassers.com o truca al 93 351 1002. El teu confort en bones mans.
Ràdio Estel.
Rutes per Catalunya, tots els diumenges a Ràdio Estel.
Fem avui una ruta que abarca una miqueta les comarques de l'Anoia i el Bages, perquè el territori que abraça el Camí Ignasià, aquestes comarques, ofereix multitud de propostes per fer en família. A més de la possibilitat de caminar seguint el recorregut que marca el camí i gaudir pas a pas de la natura i dels paisatges de la zona, hi ha espais especialment recomanats per a nens i nenes. A la comarca de l'Anoia s'amaguen tot tipus de sorpreses per a petits exploradors. Sortint del poble de Sant Martí de Tous, una ruta s'enfila fins a l'ermita de Sant Forest, per baixar després a l'engorjat de la Fou, un racó humit i ombrívol enmig del bosc on, si ha plogut, es forma un petit salt d'aigua i un gorg. No gaire lluny d'aquest indret, també a la comarca de l'Anoia hi ha el castell de Claramunt, una fortalesa medieval situada dalt del turó de 461 metres d'altura. Una ruta de 30 minuts que hi arriba al poble de la Pobla de Claramunt, tot pujant per la muntanya dels nens, una àrea on els més petits poden fer diferents activitats, com observar, jugar, trobar, grimpar, també cridar o fer volar els estels. I seguim encara a l'Anoia per descobrir els secrets d'un cel estrellat i aprendre-ho tot sobre els planetes i les constel·lacions, Què fem, llavors? Doncs visitem l'Observatori de Pujalt, un espai privilegiat situat en un indret sense contaminació lumínica, on es fan tallers i visites de meteorologia i astronomia per a públics de totes les edats. I de l'Anoia cap al Bages, on la visita estrella per a les famílies és el Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, un espai ple de sorpreses paisatgístiques i activitats. Hi ha nombrosos itineraris que permeten gaudir de les meravelles geològiques del massís, molts dels quals són aptes per fer amb criatures. Per exemple, una excursió fàcil i que permet observar les curioses formes de les roques i fer volar la imaginació dels infants és la que baixa des de l'estació superior del funicular de Sant Joan. Per fer-la, cal agafar el funicular que puja al Pla de les Taràntules, a 1.000 metres d'alçada, on hi ha l'Aula de la Natura, un espai didàctic on s'explica la història de la muntanya i les característiques de la geologia, la flora, la fauna i també el clima. Des d'aquest punt surten diferents itineraris. Segueix el que baixa fins al monestir i gaudeix de la vista de diferents vessants de la muntanya. I un cop a baix, doncs podem aprofitar per comprar la típica coca o el mató de Montserrat. I al final del camí ignasià hi trobem Manresa, una ciutat plena de possibilitats per fer en família. Un dels indrets més atractius és el Parc de la Séquia, de Manresa. Es tracta d'una zona verda amb un gran llac, arbres de fins a 20 espècies diferents i ànecs i altres ocells aquàtics. A més, les famílies troben diferents espais de joc i un centre de visitants on es pot conèixer la història i la cultura de la Séquia. Un canal que porta aigua del Llobregat fins aquí. Aquest canal compta amb un camí lateral que és perfecte per fer rutes a peu o en bicicleta.
Centro de Terapias Marina te presenta lo último en adelgazamiento con hipnosis, la banda gástrica virtual. Sin agobiantes dietas ni pesados ejercicios, sin ansiedad ni efectos rebotes, 100% garantizado. Simplemente reeducando la mente y el cuerpo, comerás la mitad y te sentirás satisfecho. Resultados desde el primer día. Anímate, cambia tu vida ya. Centro de Terapias Marina. Contacta con nosotros en el 635-392-983. Entra en nuestra web bandagástrica-virtual.net o envíanos un correo a info@bandagástrica-virtual.net y cambia tu vida.
Ja queda molt poc per Sant Madí, molts caramels i moltes rialles. I per la Colla Els Pilons són més de 50 anys sortint al carrer cada 3 de març. Tu també vols ser-hi? Truca'ns al 607-922-849. Visca Sant Madí!
Ràdio Estel.
I fem una pausa musical i escoltem a Xarango amb el tema Una lluna a l'aigua.
Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire. Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire. Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Oi, 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 ai, ai, ai. Oi, 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 balla com una lluna a l'aigua. Oi, 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 ai, ai, ai. Oi, 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 balla com una lluna a l'aigua.
Busco el batec de la terra de la teva pell amb la meva.
La vida que passa a través nostra.
Busco dins teu els vaixells enfonsats dels dies. Busco la clau del teu regne amb les cançons. Vull descobrir-te amb tot el cos. Arribar-te a la boca, robar-te l'aire i tremolar tots dos com una lluna a l'aigua. No vull veure't,
vull mirar-te.
No vull imaginar-te,
vull sentir-te.
Vull compartir tot això que sents. No vull tenir-te tu,
vull amb tu d'allò.
Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire. Vine aquí, balla amb mi. Balla com una lluna a l'aigua. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire. Vine aquí, balla amb mi. Balla com una lluna a l'aigua.
M'agrada perquè ets rebel, perquè balles, perquè vibres.
M'agraden els teus ulls cansats d'haver-se passat la nit entre llibres. Jo vull llegir-te amb els dits, vull sentir-te la pell encesa. Vine i arrenca'm aquest plor del pit, vine a treure'm la roba de la tristesa. No vull veure't,
vull mirar-te,
no vull imaginar-te,
vull sentir-te,
vull compartir tot això que sents. No vull tenir-te tu, vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire. Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire. Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua.
Que sona charango presente! Des de Catalunya al món sencer, balla, balla!
Rutes per Catalunya.
Bé, ja estem a la secció en què parlem del barri del Poble Nou de Barcelona. Avui parlarem de tavernes, cafès, toros i la platja del Poble Nou. Les tavernes eren nombroses en el municipi martinenc. En l'any 1869 n'hi havia 99. En l'any 1877, 133. I 149 tavernes a l'any 1884. De vegades servien també d'allotjament pels treballadors i pràcticament en totes hi havia taules de billar. El consum d'alcohol no sembla haver estat el principal problema d'aquests llocs, però la premsa de l'època reitera insistentment les seves denúncies sobre els jocs i les apostes, que desemboquen amb freqüents aldarulls i que es veien com l'origen dels atracaments als carrers, així com de la ruïna de moltes llars humils. En un extrem del Poble Nou, tocant a Barcelona, en el barri del Bogatell o Icària, a la dècada dels 80 funcionaven tavernes, freqüentats per la bohèmia marginal de Barcelona. Millor consideració social tenien els cafès, malgrat les dificultats per definir la frontera entre tavernes i cafès, sembla que els cafès entraven preferentment als obrers més qualificats. A Sant Martí, en l'any 1877, en funcionaven 16, i l'any 1884 hi havia 39 cafès. I ara parlem una miqueta dels braus, perquè a pesar de les reiterades i furibundes crítiques que rebien des dels sectors anarquistes i catalanistes, les curses de braus gaudien d'una popularitat creixent. Moltes vegades amb fins benèfics i aprofitant freqüentment les ocasions de la festa major. Els martinencs concorrien a basserrades i curses en improvisades places. Així, per exemple, en l'any 1897, va haver un circ taurí aixecat a correcuita a la cruïlla de Mallorca, amb Bogatell, el qual serví per una concorreguda cursa de caràcter benèfic, que despertaven d'interès, ho demostra la continuïtat, la publicitat, que sobre aquestes curses apareixien regularment en els periòdics com a la d'Elit Martinsense o El Eco de les Afueres, el qual s'editava per a Sant Martí, Sant Andreu del Palomar i a Gràcia. I a l'estiu, la platja també era una altra possibilitat. El 1872, l'Ajuntament accepta la petició perquè s'estableixin espais separats per a homes i dones i perquè l'ús de robes adequades sigui obligatori. L'any 1884 s'inaugura un nou servei de cotxes als tramvies, destinats a les persones que vulguin concórrer als banys de mar, els que faran 3 viatges al matí i 3 a la tarda, sortint de Sagrera, passant pel Clot, Estudis, municipis Sant Joan, Sant Pere, fins a la platja. I l'any 1886 s'estableixen banys a la platja del Poble Nou.
El 1932 obria les seves portes el que és avui una botiga emblemàtica, la Licorera del Poble Nou, del carrer Teulat 91, on trobareu anisats, vins, licors, whiskies i caves nacionals i estrangers de totes les marques. La Licorera del Poble Nou és una botiga familiar que ha anat passant de pares a fills. Si veniu a fer-nos una visita al carrer Teulat 91, gaudireu de peces sorprenents, com l'autèntic taulell de quan es va inaugurar, les diferents mesures de l'època i el lloro del 36, conegut a tot el Poble Nou. I, evidentment, els nostres vins i caves, la Licorera del Poble Nou, carrer Teulat 91 de Barcelona, 93 225 26 66.
Si voleu el millor cafè, visiteu el Club del Cafè Novell, Travessera de Gràcia 333. Som torradors de cafè des de 1958. Venda i degustació de cafè, tes d'origen i xocolates. Club del Cafè Novell, Travessera de Gràcia 333. I ara també pizzas i crujicoques, la pizza més cruixent. També per emportar-se. Club Cafè Novell, de la Travessera de Gràcia 333, desitja als seus amics i clients bon Sant Madí. Visca les colles de Sant Madí.
Ràdio Estel.
I després de les recomanacions, escoltem el tema Donaria el meu alè, de Winskings.
Queien llàgrimes del cel, tarda grisa d'aire espès. Com si ja s'endevinés que el destí fora cruel. Avançàvem com el vent, la sal cremant-me sota els peus. Cert, no va trigar a posar el seu preu. Aquell revolt i el meu despit, sense avisar, ja havien decidit que era el moment de fondre el teu temps. Els teus ulls han d'avisar que era el nostre darrer instant. I a mi que es va anar-se apagant la teva vida entre les meves mans. La meva es va enfosquir des de perquè és ara de
Quines tradicions ens voleu fer saber? Escriviu-nos a rutespercatalunya@radioestel.cat o truqueu-nos al 902 020 412 i rebreu un obsequi.
I com és habitual, tornem a tenir la visita de Pilar Mocé, de la Gran Via de les Corts Catalanes 561, a Escala Esquerra. Benvinguda, Pilar.
Pues moltes gràcies i a cuidar-se del fred.
Totalment, eh? Aquí ens hem de cuidar
perquè
tots.
Perquè si no, eh? A més, també començant pels peus, saps? Perquè, clar, si els peus es refreden, també hi ha moltes persones que diuen és que jo quan tinc els peus freds, verdaderament està m'encostipo. Bueno, si té una mica de relació, verdaderament, perquè, clar, els peus és una part del cos tan lluny del cor, la circulació està regular i també es poden refredar més. Hi ha una deficiència circulatòria a les cames, a la llarga, amb l'edat, no? I després la gent que, per exemple, estem moltes hores assentats, doncs tot això implica que els peus no tenen la circulació adequada i també es refreden molt. O sigui que sí que és bo portar els peus protegits.
Quin seria el teu consell per portar-los ben protegits?
Mira, ara a l'hivern, doncs, lògicament, hem de buscar sempre una sabata que ens aïsli del dur del terra i del fred del terra, no? Pensem que aquesta època, doncs, que els terres o plou o estan humits i, de més, tot això es va calant. Si portes una sabata molt primeta de sola, doncs es pot quedar molt humida. Sempre hem de tenir ja la base, per suposat, que les sabates ens han de donar protecció, estabilitat, seguretat i comoditat. Tot el que marxi d'aquí, doncs és un perill pel peu i per la persona, perquè una sabata que no ens vagi bé ens pot deformar inclús els peus, els dits, ens pot donar dits en garra, ens poden sortir callositats. Ara estem en època de rebaixes, amb la qual és bon moment per comprar calçat que sigui de pell i més econòmic, perquè moltes vegades doncs, tirem mà de les sabates sintètiques doncs, pel preu, i la veritat és que la sabata sintètica és una mica incòmoda, perquè, bueno, incòmoda, no és aconsellable, vaja, perquè, clar, la sintètica no transpira, amb la qual cosa ens fa suar més el peu, no? Aquesta sudoració excessiva que fa el plàstic de les sabates, el que és sintètic, es pot fer malbé la pell. I després deixant-se la pell macerada i que sigui després infeccions, possibles infeccions de fongs, de ferida i de berrugues per culpa de que la pell està humida. Aleshores, clar, doncs aprofitem les rebaixes, no? Perquè així comprem sabates de pell que siguin més econòmiques. Val més tindre unes sabates que ens siguin còmodes, però que siguin bones, que no pas quatre d'aquestes que són sintètiques i que ens farà malbé la pell dels peus, no? El que també no aconsellem nosaltres molt als podòlegs és que tothom abusa de calçat esportiu, i sobretot la gent jove. A veure, el calçat esportiu estava fet per fer esport, per això se'n diu així. Ara això s'ha traduït en que el calçat es porta sempre, el calçat esportiu. Però pensem que el 80% d'aquest calçat és sintètic, i perquè transpiri són uns productes que són sintètics i no transpiren tant com haurien de transpirar. Un calçat bo, que tingui molta pell i de més, és caríssim, és un car com les sabates. Per tant, el calçat sintètic tipus deportiu no podem abusar d'ells precisament per aquest excés de sintètic que té, no? Però, bueno, aconsellem que puguin ser el més adaptats als peus, que no siguin ni massa grans ni massa petits, que no pesin, que les persones que se'ls posin pues, siguin parells, que no estigui vist per estètica, perquè a vegades ens calcem per estètica, sobretot les senyores. I això és un perill, perquè pels ulls les sabates ens entren i les trobem mones, però després posats als peus a vegades no és el mateix, no? Pensem que, clar, primer la gent anava descalç, no? Al començament de la vida els homes, les persones anaven descalces. Però ja a 3.500 anys de Crist ja es portava protecció als peus, que es feia amb pells d'animals. I llavors s'escalçaven aquesta pell, se l'adaptaven al peu, no sé com ho feien, lògicament, perquè no ho sabem, però se'n troben de fotos a llibres en què la pell dels vents o així s'adaptava doncs, al peu per no anar tan descalç. I sí que els esclaus dels senyors sí que anaven descalços, però els prínceps i egipcis i tot aquest faraons i tot això anaven en sandàlies, no? O sigui que feien inventos perquè havien de ser diferents. Els peus s'han de protegir, perquè, clar, ens aíslen del fred, de que se'ns clavin coses, de fer-se mal, no? Després, una fàbrica a la Índia, per exemple, hi ha moltes fàbriques de calçat que després importa aquí a Espanya, no? Però la pobra gent que fabrica calçat a la Índia cobren molt poc i fan unes feines molt dures, inclús nens. Pensem que les sabates fabricades a la Índia tenen un preu de cost d'uns 75 euros, 0,75 euros, no arriba a un euro, per lo qual, si d'allà ha de cobrar el que ho fa, imagina't quina pobresa dona i quin marge tenen aquí les sabates fetes a la Índia i vengudes aquí. I, verdaderament, jo critico que aquí es cobrin de sabates molt cares quan en realitat han sortit molt barates
el cost del
cost. Això mateix, no? O sigui, s'ha de fer negoci, però no tant. Després hi ha unes sabates que estan molt de moda, que la gent porta molt, que tenen una membrana amb microporos. Vol dir que la sola de la sabata dintre està foradada, té uns foradets com si fossin unes muntanyetes dels foradets aquests perquè no entri l'aigua quan trepitgem aigua al carrer, no? I aquesta aigua pues, no pot entrar perquè aquesta espècie de membrana evita el que precisament entri l'aigua. Però això no vol dir que el peu a dintre estigui còmode, perquè a vegades també sua, perquè el no transpirar tampoc gaire, pues, també pot suar. I el problema que jo els hi trobo és que quan la plantilla de dintre de la sabata es va gastant d'utilitzar-la, es fa malbé i fa mal, perquè llavors es claven totes aquestes membranetes a la planta i la gent es queixa d'això. Per tant, després han de comprar unes plantilles d'espuma, d'algun material que amortiui per a poder anar aprofitant la sabata. O sigui que el calçat, a vegades, és buscar inclús importantíssim la horma de sabata que cada un necessita. Importantíssim. I la classe de sabata. Sempre hem de procurar que transpiri. Ara, per exemple, que està de moda, tan moda, les plataformes, bueno, però les plataformes n'hi han que encara són portables, però n'hi han que el peu patina a sobre de la plataforma perquè al ser tan rígida i tan recta que no tenen cap mena de forma, doncs això el peu treballa molt i al final pues, fa mal. Es cansa el peu muscularment, no? Aleshores, hi ha unes plataformes amb una miqueta de forma, una mica de cunya, que aquestes són més aconsellables. Però, clar, depèn també a vegades de l'economia, no? O sigui, a lo millor són sabates que són les més bones pel peu, són les més cares per posar. Però, bueno, s'ha de fer, s'ha de tindre unes sabates, les de sobretot, les sabates de portar cada dia.
No creus, Pilar, que tant les sabates tan més econòmiques com no tan econòmiques, aquell fabricant sempre s'hauria de posar en contacte amb el que són amb els podòlegs?
Amb professionals. Bueno, nosaltres els podòlegs s'havien fet moltes vegades reunions amb fabricants de calçat. Ara, bueno, la veritat és que no se'n fan gaires perquè també el fabricant ha canviat bastant el concepte de sabata, no? O sigui, ara hi ha sabates que són bastant còmodes i aleshores ja el fabricant ja sap que ara, o perquè es porten plantilles o perquè la gent va sempre amb sabates, cosa que abans sabem que moltes senyores, per exemple, les senyores inclús grans no portaven mai sabata el diumenge, doncs per anar a vestir, però normalment anaven amb sabatilles, no? Aleshores, clar, ja el fabricant està fent les coses una mica com més conscienciat de que la gent no ha de patir de peus. I això, doncs, possiblement, ja ve que quan es parlava i s'explicava que les sabates han de protegir que és el que parlem, han de protegir, però no han de fer malbé els peus. I hi ha moltíssimes deformitats de peus, inclús el que és més freqüent són les ungles, que es fan malbé per unes sabates de tacó d'un dia. Nosaltres a les consultes ens venen persones joves que han anat a lluir calçat maco durant les festes o un dia de festa, que et venen dient, tinc un mal a la ungla que no l'aguanto. Se'ls ha fet un derrame vol dir una extravasació de sang, de la pressió, i moltes vegades aquestes ungles el que hem de fer és foradar-les, nosaltres, els podòlegs, foradem la ungla perquè surti la sang que s'ha quedat a sota. Perquè si no, clar, aquella sang queda allà, que fins que no s'asseca i es va fent negra la ungla i es fa estèticament lletja, però aquella sang acumulada és una nosa per la ungla, perquè fa un avoltament allà sota, no? I no té espai. I aleshores, clar, si la foradem, surt un xurrito de sang, això s'ha de fer el primer dia o el segon, com a molt, d'haver-se fet aquest hematoma subungueal, no? Bueno, és una mica desagradable per la gent perquè penses, ai, però alivia moltíssim, perquè treu la pressió. I després aquella ungla acaba caient normalment. Va sortint, però es va desenganxant i va acabar caient. Bueno, pues això és un problema moltes vegades d'un dia de sabates incòmodes, que no haurien d'haver sigut ni tan estretes, no tan punxegudes. O sigui que la sabata l'hem de mirar amb els ulls, però ens les hem de posar als peus, no? Tothom, això, eh? La gent jove, la gent més gran, tothom.
Consell final, no seguiu tant la moda i mireu per més pels vostres peus.
Ah, això mateix.
Recordem les adreces. Maria Pilar Moceda, Gran Via de les Corts Catalanes, 561, escala esquerra.
Tercer segon, escala esquerra. I el telèfon, 93 454 89 30. Sempre donem
sempre
hores.
Sempre hores convingudes.
Això mateix.
I després recordar que també hi ha un altre centre a Vallirana que es troba.
A Vallirana és el passatge Bon Retir número 2, local 5. Un telèfon de contacte és 93 683 5821.
Doncs, Pilar, moltíssimes gràcies. T'esperem d'aquí a 15 dies amb més consells.
Molt bé, gràcies a tots.
Tingueu cura dels vostres peus i passeu pel Centre de Podologia Maria Pilar Mocé i Olga Manyer de la Gran Via de les Corts Catalanes 561 de Barcelona. Centre de Podologia Maria Pilar Mocé i Olga Manyer està al servei de totes les persones que es preocupen per la salut dels seus peus. Truqueu al 93 454 89 30. 93 454 89 30. Gran Via de les Corts Catalanes 561 de Barcelona. També tenim un centre a Vallirana, Podovall, al passatge Bon Retir 2, local 5. Telèfon 93 683 58 21. Cuidem de la salut dels seus peus. Rutes per Catalunya, tots els diumenges a Ràdio Estel. El concurs.
Bé, ja hi som en el concurs aquí al Rutes per Catalunya. Recordem la última pregunta que us van fer en el programa de Rutes per Catalunya dintre del concurs. I us preguntàvem on era, en quina comarca, el Museu de Joguets i Autòmats, que es troba a Verdú, a la població de Verdú, en quina comarca era. Doncs sí, és a la comarca de l'Urgell. I les persones guanyadores són les següents. Tenim la senyora Mari Carme Molet, la senyora Mercè Garcia, la senyora Aina Llorac i el senyor Adrià Serra. Ens posarem en contacte amb tots vostès per poder fer entrega d'aquests obsequis d'aquí del programa Rutes per Catalunya, aquí a recepció de Ràdio Estel. I suposo que ja esteu preparats per escoltar la pregunta d'aquesta setmana, que diu així: els dolços tenen un paper important en la tradició gastronòmica de la comarca de la Terra Alta. Cal esmentar les capsetes o els cocs de Massanes de l'Agredolç, els pastissets de Cabé d'Àngels, però dins de la comarca de la Terra Alta no ens podem deixar d'esmentar uns fruits secs, també característics d'aquesta comarca. Quines són? Aquesta és la pregunta. Quines són? Doncs les vostres respostes les podeu donar al 902 020 412, rutesparcatalunya@radiostel.cat,
Facebook o Twitter. I tenim els següents obsequis. La licorera del Poble Nou, del carrer Taulat 91 de Barcelona. També l'obsequi d'Anglada Matalasseria, de l'avinguda Príncep d'Astúries número 11 de Barcelona. El lot de llibres, gentilesa de diferents editorials. I l'obsequi de Nou Vell, articles de plata, llibres i també roba. A veure, recordem aquesta pregunta d'avui. Quines són aquestes fruites seques que trobem a la comarca de la Terra Alta? 902 020 412.
Canvia els teus hàbits d'alimentació amb Eco Gourmet, productes ecològics i de proximitat, i tornaràs a gaudir del gust de les fruites i verdures. Som Eco Gourmet, a l'Avinguda Icària 150 i carrer Guillem Tell 16 de Barcelona. Alimentació ecològica, productes càrnics ecològics, embotits del Pirineu, làctics naturals i artesans i drogueria ecològica. Productes orgànics sense químics ni transgènics. 100% naturals. Eco Gourmet, Avinguda Icària 150 i Guillem Tell 16, 93 488 66 62. Eco Gourmet, i torna a recordar el gust bo de sempre.
Ràdio Estel.
I fem una pausa musical i escoltem tot seguit a Blau Mut amb el tema Normal.
Encara que diguessis de memòria detalls d'aquella història que ningú m'ha explicat, encara que dubtessis tot el dia i caigués la teoria de la relativitat, encara que es buidés el diccionari de paraules i sumaris i quedés un llibre en blanc, tant se val. Que avui tot el que passi és normal. Encara que trobés el calendari una mena d'inventari del que no vull oblidar, encara que la vida fos més recta i confessis la recepta del que en dius felicitat, encara que dues línies paral·leles s'enredin amb les veles d'un vaixell que està de pas, tant se val. Que avui tot el que passi és normal, perquè amb aquesta llum que transparenta els ulls, que et fa somriure el nas, que amb l'aire el perfum podríem estar sols o simplement perduts. Gira a l'inrevés, ho fa algun cop al mes, canvia de color, calcula jo de ment. Només és un detall, només és el que veus, d'esquerra a dreta i de cap a peus. Oh, oh, oh. Sigui l'aquari d'algun peix solitari que neda sense port, encara que el record fos una ciència que estudies amb paciència entre fotos sense nom, encara que un coet imaginari perdut com un becari faci voltes al teu món, tant se val. Tot el que passi és normal, perquè amb aquesta llum que transparenta els ulls, que et fa somriure el nas, que en l'aire el perfum, podríem estar sols o simplement perduts. I és que potser tot gira a l'inrevés, ho fa un cop al mes,
Les nostres tradicions amb Ester Nosàs.
I a punt d'acabar el programa, una curiositat. L'abat de Montserrat, Antoni Maria Mercet Poal, nascut a Terrassa el 5 de juliol de l'any 1878, després de ser escollit el 7 de desembre de 1912 com a abat, prengué possessió d'aquesta responsabilitat el 15 de gener de 1913, produint-se la solemne benedicció abacial el 26 de gener del 1913. L'abat Mercet ha estat particularment important en la història de Montserrat en molts aspectes. Va fer importants obres a la basílica i en el monestir, millorar les comunicacions amb l'abadia, impulsar la biblioteca, adquirir obres d'art que s'incorporaren al patrimoni artístic de Montserrat, també donar suport al Congrés Litúrgic en el 1915, impulsar també els estudis bíblics amb el gran estudiós que fou en P. Bonaventura Ubach. Promogué l'ús del català tant com a llengua de relació dins el monestir com amb la consideració del català com a llengua de la cultura habitual. Inaugurà els museus montserratins i restaurà l'església romànica de Santa Cecília. En conjunt, situa el monestir de Montserrat com un centre d'espiritualitat cristiana en el panorama europeu. Terrassa el considera un dels seus personatges il·lustres. Ens despedim a la part tècnica en Jordi Carretero i qui us ha parlat, Ester Nosàs. Al gener, l'aigua és bona per l'oliver. Molt bona tarda i bon diumenge!